Bona tarda, tindrem... Els micros no és que vagin gaire bé, graven igualment, que és l'objectiu que tenen. Si no ens sentiu prou, doncs ja cridarem més. Benvinguts a aquesta convocatòria de ple extraordinari del mes d'octubre de l'any 2025. En el primer punt de l'ordre del dia és aprovació, si escau, de forma inicial de la modificació de les ordenances fiscals de l'exercici de 2026. Tots els regidors heu rebut la documentació. Bàsicament, en aquest punt, el que es tracta és de que aquelles taxes que doncs, es modifiquen de cares al 2026, perquè entenem que impostos no diguéssim queden tots congelats, per tant no hi ha puja d'IVA, no hi ha puja d'impost de vehicles, no hi ha puja de plusvàlua i dels altres impostos que recapta l'Ajuntament. Sí que hi ha un augment de les taxes, en aquest cas de 3-4 taxes, que una seria actualitzar els preus dels cursets de natació de la piscina, que fa uns quants anys que no es tocaven aquests preus i s'havien d'adequar a les puges, diguéssim, anuals. Després hi ha tots els serveis que ens ofereix el Consell Comarcal, que són diversos a nivell d'urbanisme, a nivell d'activitats i tot plegat, tenen una puja del 6,6%, i les deixalles, que també estan delegades al Consell Comarcal, tenen una puja del 8,98%. També el que fem és modificar l'ordenança de gravació. L'ordenança de gravació, doncs, quan, per exemple, hi ha alguna empresa que diguéssim ens demana permís per fer algun tipus de gravació d'anuncis, de pel·lícules, o de, diguéssim, que fa servir Castellfollit com a escenari. Fins ara es cobrava una taxa de 250 euros dia. Ara es passa que aquesta taxa es puja a 350 euros dia. Bàsicament, aquestes són les modificacions d'ordenances de cara a l'any 2026. Algun comentari a fer?
Sí. Aquella taxa que vas posar dels gossos, quan comença a pagar-se?
Aquella taxa, estem pendents de que quan, o sigui, per aplicar aquella taxa l'Ajuntament ha de comprar un programari informàtic per poder aplicar-la. De seguida que el tinguem, doncs es començaria a aplicar. D'acord, si hi ha cap comentari, vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passaríem al punt número 2, que és aprovació, si s'escau, de l'ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa de cessió temporal de quotes de participació de l'autoconsum compartit sobre la coberta de la piscina municipal. En aquest cas, el punt 2 i 3 van molt lligats, perquè el punt 3... diguéssim que el que s'aproven també són les bases reguladores d'aquest concurs de cessió de quotes de participació, que si us sembla faig una explicació de tots dos i si no té cap inconvenient doncs els aprovaríem els dos de cop. El que s'aprova en el punt número 2 bàsicament és una ordenança, una taxa on es regula diguéssim el preu que hauria de pagar tota aquella gent que vulgui participar d'aquesta comunitat energètica que s'ha fet la instal·lació, que encara no està en marxa però que esperem que en les properes setmanes pugui, un cop s'hagin fet tots els tràmits administratius, es pugui posar en marxa. Aquesta comunitat energètica és la primera que hi ha a Castellfollit, de la qual doncs, de tota la instal·lació de plaques fotovoltaiques que s'han instal·lat al local de la piscina, el 66% d'aquesta generació anirà a vestir aquesta comunitat energètica. Per tant, aquells veïns que vulguin acollir-se en aquesta comunitat energètica es calculen que de moment, perquè és una instal·lació petita, se'n puguin arribar a beneficiar entre 10 i 13 famílies que hi vulguin participar, famílies, tenim famílies o habitatges, val? I això diguéssim que el que fem és aprovar aquesta taxa reguladora i després el que es fan són, en el tercer punt, és aprovar les bases, que les bases bàsicament és què s'ha de fer per poder participar d'aquesta taula i d'aquesta comunitat energètica, per exemple, quin objecte té aquest, quin àmbit d'actuació doncs, té aquesta comunitat energètica, el règim jurídic aplicable, quina documentació fa falta per poder-s'hi presentar, l'abast i la potència de la instal·lació, també quins requisits necessitem perquè els participants puguin participar-hi, la quota que ja l'hem aprovada en el punt número 2, i després els beneficis i condicions per les quals poden ser elegits, per escollits per aquesta comunitat energètica. Entenem que si hi ha una demanda més gran de 13 famílies d'aquesta comunitat energètica, evidentment, doncs ja, per això es fa aquest procediment d'aquestes bases, perquè diguéssim, es pugui escollir aquestes 13 famílies amb la intenció de que en els propers anys aquesta comunitat es pugui anar ampliant, inclús se'n puguin crear d'altres i pugui ser una oferta interessant. Evidentment, és una manera de generar energia pròpia i de ser una mica més lliures de les grans companyies elèctriques, i per això doncs, ens vàrem, diguéssim, vàrem voler crear aquesta comunitat energètica. Alguna pregunta al respecte?
Sí. Ha parlat de que s'ha de pagar una taxa, no? Però també pot ser gratuït, segons he mirat en la sessió.
Hi ha una bonificació. Sí. I de la mateixa manera que les taxes, diguéssim, normals, com són escombraria, cementiri, aigua, hi ha una bonificació, vale? Doncs per renta, això es fa molts anys que existeix a Castellfollit, que aquelles persones que tenen una renta més baixa poden accedir a una bonificació, val? Doncs en aquest cas també existirà. Era diguéssim, una de les condicions per les quals la Diputació ens ha donat aquesta subvenció per poder posar les plaques fotovoltaiques és que es tingués en compte la pobresa energètica. Val?
Val, això sí, però sense pobresa energètica també pot ser amb taxa o pot ser gratuït també, segons diu la...
Hi ha una bonificació,
Vale. Llavors, aquesta energia
sí.
És amb ànim de lucre o no?
No. O sigui, aquí, bàsicament, aquí hi ha un 66% de l'energia que generarà que anirà a les famílies que puguin participar d'aquest projecte, i la resta anirà, diguéssim, de la mateixa manera que l'Ajuntament fa uns anys hi vam posar plaques, o que properament posarem plaques al centre cívic, o que en vam posar a l'escola per reduir el consum energètic de l'Ajuntament, de les instal·lacions municipals, doncs no és amb ànim de lucre, senzillament és que per crear una comunitat energètica el cas de portar, diguéssim, és crear una taxa, perquè no pot ser una cosa gratuïta, perquè si no seria, diguéssim, una cosa injusta, entenc, no? Vull dir que aleshores...
A vegades les energies quan la que generes la pots vendre, no? Per això ho preguntava.
O sigui, aquí el que hi ha normalment és el sobrant de l'energia, sí que es destina a la xarxa, però això passa exactament el mateix amb les plaques actuals que hi ha a l'Ajuntament, que l'energia que no es consumeix, mal, evidentment se'n va a la xarxa.
I després, en les obligacions, totes les obligacions que hi ha, sí. El cessionari, que suposo que el cessionari serà l'Ajuntament, qui se n'ocuparà? Hi haurà d'haver una persona...
O sigui, aquí hi ha, diguéssim, nosaltres amb això tenim l'assessorament de la Diputació i de l'Oficina d'Eficiència Energètica de la Garrotxa.
Que se n'ocuparan ells, vol dir.
Sí.
Vale.
D'acord?
D'acord.
Vale. Vots a favor? Perfecte. Passaríem al punt número 4. Hem del 2 i el 3, secretari?
Sí.
Vale. El punt número 4, que seria aprovació, si s'escau, del reconeixement del senyor Joel Manya Serra de la compatibilitat de l'exercici d'activitat privada d'advocat. Com sabeu, el senyor secretari, a part de ser secretari, és advocat, diguéssim, col·legiat en el Col·legi d'Advocats que li pertoca, i ell, per poder exercir una activitat, diguéssim, fora de l'Ajuntament, necessita que l'Ajuntament li dongui, diguéssim, aquesta autorització. Això passa també amb altres no treballadors de l'Ajuntament, perquè no es dona el cas, però sí que passa amb la majoria d'ajuntaments, que hi ha treballadors públics que tenen altres activitats privades en aquest sentit. I per tant, el que aprovem aquí és aquest reconeixement de la compatibilitat, perquè el fet que ell sigui advocat a la seva, diguéssim, fora de l'Ajuntament, no és incompatible amb ser secretari de l'Ajuntament. Per tant, com que la normativa ho permet, el que es porta a aprovació és això. Algun comentari?
Sí, bueno, jo sé que és compatible, però m'agradaria saber que m'ho digui ell, si pot ser. Doncs, havent llegit que la normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals de la llei 53/1984 de 28 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit en el seu article segon, també d'aplicació en el capítol 2 del títol 6è del reglament de personal al servei de les entitats locals aprovades pel decret 214/1990 de 30 de juliol, cal tenir present que aquest reglament resulta d'aplicació amb l'excepció de dos preceptes. concrets, els articles 326.2a i el 327.1, que van ser declarats nuls per la sentència del TCJ de Catalunya l'11 de juny del 2002. Finalment, també és aplicable amb el caràcter supletori de la llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat. Això fixa una prioritat absoluta pel compliment de l'horari de treball en el sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que requereixin una presència efectiva de l'empleat públic durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball d'administracions públiques. És a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana, excepte el supòsit que l'empleat públic ostenti un lloc de treball en temps parcial, que no és el cas perquè ell no fa temps parcial. O sigui. Així mateix, el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l'empleat públic treballi a jornada ordinària, la suma de jornades entre l'activitat pública i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'administració pública incrementat en un 50%. És a dir, que el topall màxim de jornada entre l'activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a la setmana. També es prohibeix l'autorització de compatibilitat amb una activitat privada, quan aquesta requereix o pugui requerir la coincidència d'horari en la presència física de l'empleat durant el seu horari. Jo suposo, senyor secretari, que aquesta segona part...
Jo si em permet, o sigui, el senyor secretari, si algun dia s'ha d'ausentar per un tema personal, agafa un dia personal o un dia de vacances. Per tant, ja no afecta el compliment de l'horari que li toca i, per tant, té, com a treballador, té un dret a uns dies de lliure elecció, uns dies de vacances, per tant, no afecta el seu compliment del contracte amb l'Ajuntament. D'altra manera, no es permetria. Vull dir que una compatibilitat és bàsicament... En aquest cas sí que hi ha un treballador de l'Ajuntament que també la té, que a les tardes, en fora de l'horari laboral, escolta'm, ell té una activitat paral·lela a l'Ajuntament que no és incompatible amb ser secretari i, per tant, no afecta aquests articles que vostè feia. Però, bueno, Joel, no sé si tens alguna cosa a dir, en principi...
No, és només posar-ho tot sobre la taula de cases perquè el públic ho sap. Perquè a vegades nosaltres tenim un llenguatge i ens entenem i la gent a vegades... Sí, no. També com més informació li donem millor. Que compleix amb tot.
Jo la compatibilitat per l'Ajuntament la tinc. Demà del 2019 amb llei 3 li va donar jo puc anar a les tardes. Sí que és veritat que potser algun dia al matí tinc algun judici, tinc alguna història, però jo el que faig és que tenim problema amb el fitxar, fitxo, intento controlar les hores i el que acabo fent és que faig una setmana de vacances a l'any.
No, però està bé que ho sàpiguen, així ningú pot dir o no pot dir.
No, no, cap problema. Si es pot mirar la regió solidària, tinc registrat tot els horaris d'entrada, sortida, jo i els meus companys.
Vale, molt bé, gràcies.
Votem?
Votem.
Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Passaríem al punt número 5, que és aprovació, si escau, de la modificació 4.2025 del pressupost. En aquest cas, es fa una modificació de crèdit per fer front a les obres d'asfaltatge de la carretera de Girona, on estava en mal estat i com que el manteniment d'aquesta carretera està traspassada a l'Ajuntament i l'hem d'assumir nosaltres, doncs es fa una modificació de crèdit, no de l'import total, diguéssim, del que és l'actuació, perquè l'actuació té un cost total bastant elevat, de quasi 17.000 euros. El que sí que es fa és un tracte amb l'empresa de fer un primer pagament aquest any i un segon pagament a principis del 26, perquè era un esforç molt important per l'Ajuntament, i per tant el que fem és fer aquesta modificació de crèdit per un import de 4.965 euros, que, diguéssim, el crèdit procedeix de retribucions de personal, biblioteca i dinamitzadora, que s'ha fet la baixa, diguéssim, per la incorporació, diguéssim, més tard del que preveien. Per tant, el que s'aprova aquí és aquesta modificació per poder fer front a aquestes obres urgents que s'havien de fer a la carretera de Girona. Algun comentari al respecte?
No.
No? Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Passaríem al punt número 6, que és aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de la Roca al Consell Marc de Subministrament d'Equips d'Impressió i Multifunció de les modalitats de compra i arrendament amb destinació a entitats locals de Catalunya. Això bàsicament és el contracte de la fotocopiadora, que va, diguéssim, caducar i s'havia de renovar. Nosaltres estem adherits a la central de compres de l'ACM, per tant no cal fer una licitació d'aquest servei, i el que portem a aprovació és aquesta, doncs, diguéssim, aquest nou contracte de servei de fotocopiadora i manteniment de la màquina durant els propers, anys. Algun comentari a fer?
No.
Vots a favor? Bé, passaríem al punt número 7, que és aprovació, si s'escau, el conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Castellfollit per l'assistència tècnica en matèria de protecció civil i d'emergències. Això és un conveni que tenim amb el Consell Comarcal, concretament amb el SIGMA, i l'objecte del conveni és redactar, revisar, mantenir i desplegar els plans de protecció civil municipals, redactar els plans d'autoprotecció d'edificis municipals, redactar els informes d'avaluació dels plans d'autoprotecció, participar del Centre de Coordinació d'Emergències de la Garrotxa, determinar, senyalitzar els guals i passadissos que poden ser inundables en cas d'avingudes en el terme municipal, mantenir el sistema d'identificació i localització d'edificacions aïllades del municipi com a garantia de facilitat de localització en cas d'emergència, participar en la redacció dels plans i programes d'emergència d'àmbit comarcal, donar suport tècnic i administratiu a la Federació d'ADFs de la comarca i a les ADFs associades, gestionar i mantenir la sitja de sal com a sistema de prevenció de nevades, coordinar les actuacions de la Regió d'Emergències de Girona per tal que la redacció com l'avaluació i actuació dels plans municipals de protecció civil i les tasques relacionades amb la protecció civil ho demanin. Això és el que portem a aprovació i el que, diguéssim, entraria en vigència en aquest conveni. Algun comentari a fer?
No.
Passem a la votació. Vots a favor?
Unanimitat.
Vale. Avui és un ple extraordinari, no hi ha ni pregs ni preguntes, per tant, s'aixeca la sessió del ple.